Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
A on? A Serra Marina un llop. No era un gos.
Benvinguts, mosseguis. No, no era un gos. Estem aquí fent la prèvia.
Estem aquí parlant sobre la fauna de la Serra de Marina, la fauna ibèrica.
No, no t'ho dic en conya. La notícia que ha sortit aquests dies és que s'ha vist un llop a la Serra de Marina. Jo crec que ha baixat del Montseny i ha passat per Sant Celoni.
I ha travessat la P7.
Ha anat al parc, sí, ha passat pel parc de bombers de Sant Celoni i ha pujat cap a Orsavinyà i el teniu allà a baix, tio.
Bueno, però allò es deu estar per l'altra banda. Si està a Serra de Marina,
Serra
estarà
Marina,
a la banda...
Sí. Sí, sí.
Sí, però Serra Marina és, diguéssim, ja la part, diguéssim, abans de Mataró i els de després de Mataró,
que ja, diguéssim, una mica,
les fronteres una mica més
grossa. Que avui anàvem a parlar de tecnologia o dels nous Macs?
No, home, no, home. A veure, escolta, és que a veure, escolta una cosa, això ha sigut un escàndol, eh? Això ha sigut un escàndol. Ha sigut un escàndol. O sigui, ja Apple feia contraprogramació, mossega la poma, però és que ara ha fotut la contraprogramació a tota Catalunya, perquè és que ha agafat i ha fotut el que no té de matinada, ha fotut el que no té a les 5 de la tarda o l'hora de Califòrnia, que nosaltres suposo que ja havíem fet un pipí, ens havíem aixecat a fer pipí per la nit.
Als Estats Units, em sembla que a Londres també, han convidat gent a veure-ho en una sala, ¿vale? Però clar, és que a Nova
York... Sí, perquè
York...
a més ho fan streaming ara per Apple TV.
Sí, però a més a fer també ho fan amb oficines, suposo, o al lloc, a localitzacions als Estats Units, on conviden periodistes in situ, vale? I clar, a Nova
suposo
York...
Suposo que els hi fan demos de, li fan, els hi fan demo dels nous MacBooks, sí, i dels nous iMacs.
Però a Nova York, tio, que sopen a les 5 de la tarda, quan han fet la demo, els nens dels periodistes que han anat estaven ja dormint.
Dic, papa, que hem d'anar a dormir ja, tio. Però nosaltres ja havíem fet el primer pipí i ja estava a punt de sonar el despertador, perquè és que a les 5 de la tarda a San Francisco és allò, gairebé ens estem llevant nosaltres. Jo sí que he vist a l'hora d'esmorzar agafat i mirat el d'allò i dic, mira, sí, ja hi ha hagut el keynote i podem veure el que hi ha, però si l'han fotut de matinada, és la primera vegada, o sigui, han ignorat.
Jo crec que això ha sigut un tema de prova de la gent de màrqueting i no crec que ho tornin a repetir perquè és que no té sentit. Mira, des del punt de vista asiàtic...
Han fotut el tema de Halloween per allà amb aquesta entrada per Apple i d'això, en l'entrada en el complex d'Apple, així com si fos així amb boira, tal, que no s'ho creuen ni ells, estan a Califòrnia, per favor. No. A San Francisco sí que tenen boira, això sí.
Dia i nit, si t'ho dic jo.
A San Francisco sí que tenen boira. De fet, deia el Mark Twain que no havia passat mai tant de fred com un estiu, un agost que va passar a San Francisco.
És que...
No sé quin any va ser.
No, cada any. Jo he estat a l'agost a San Francisco. I tenen raó, perquè en el que entres una mica més a l'interior de Califòrnia, quan te'n vas ja camí de la Sierra Nevada, si vols anar a Yosemite o aquests parcs, a la que surts de lo que és la bahia, la influència de la bahia, ja és la Califòrnia que tothom coneix, la Califòrnia del sol, la Califòrnia... aquesta part de San Francisco cap a... Ja t'ho diré demà. Cap a Sierra Nevada... És tarongès, és molt mediterrani, no és tan desèrtica.
Sí.
És més desèrtica la part del sud de Califòrnia.
Mm-hmm. Però sí, bueno, sí. Però tu, jo vaig estar, en canvi, per San Francisco a l'octubre i vaig anar amb samarreta i sense jaqueta fins i tot de nit. O sigui, no,
pues mira, jo recordo un dia que vam agafar unes bicicletes des d'aquell parc que ja vas cap al Golden Gate, saps? Que hi ha un parc.
Sí.
I vam travessar tot el Golden Gate cap a Sausalito i Tiburón, saps? Per anar i tornar. Mm-hmm. I va ser un dia de boira. No es veia ni la... Com es diu la presó aquesta? La que està allà...
Alcatraz.
Sí, no es veia. I, de fet, no es veia ni les foques, perquè hi ha unes foques molt simpàtiques.
Morses.
No sé. Morses o foques? Jo crec que són foques.
Són morses.
Bueno, no ni es veien. I aquell dia, tio...
Té un bigoti.
Sí. Entre la bicicleta, que vas més ràpid que caminant, no?, i la boira, era gos i fotia rasca, tio, una rasca que te cagues.
Sí, sí. Bueno, va, deixem de... Bueno, llavors, o sigui, Apple ens ha agafat sense fer contraprogramació, però bueno, i anuncia bàsicament el que estava tot molt, molt cantat, Posem falca o tirem milles?
No, anem a posar falca. Va, anem a fer-ho bé. Vinga.
Posem una falca, posem una falca de començar el programa?
Vinga, vinga.
Va, posem una falca.
Que bé que te'n recordis tu.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Vale, doncs això, nous
és,
MacBook...
És que, amics mosseguis, en Tomàs estaria gairebé desistint del guió. Ja no se'n recorda el guió, no pensa en les
Mira,
falques...
Mira, el
no...
Pere Montpeó, en el grup, ha dit, oh, podíeu planificar la... Com ara tenim els vídeos en directe, vale? I a YouTube, i la gent pot comentar, i de fet funciona, eh? Si la gent ho sap, la gent funciona. Què passa? Que, clar... hem d'alimentar les dades de l'streaming. Hi hem de posar un nom, un títol, hi hem de posar una petita descripció, hi hem de posar una imatge i programar una hora. Que, per cert, des de Riverside no es pot fer per a Montpeó. Ja ho he pensat, eh? Després et responc en el grup de Teams. I, clar, si no tenim guió, de què cony és, quin títol li poso al programa? Quins comentaris o bullet points de lo que tractarem, encara que sigui. No ho sabem. O sigui, és que no podem posar guió perquè no sabem
el guió. Hi ha coses perquè hi ha hagut que hi no té. A veure, primer de tot, a veure, Max M3, hi ha xips M3, cosa sorprenent perquè els M2 es van anunciar, doncs, em sembla que gairebé primavera, principis de...
Al març. Alguns M2 es van anunciar l'any passat, però els últims M2 crec que es van anunciar el mes de març. O sigui, han passat 6 mesos.
Sí, 6 mesos, a veure...
Però que això Apple ho tenia ja preprogramat, Marc. M1, M2,
no,
M3...
No n'estic del tot segur. I deixa'm que t'expliqui una cosa, perquè he estat llegint uns quants articles que parlen d'intel·ligència artificial i Apple. Llavors, Apple, d'alguna manera, fixa't que no està fent cap anuncis, no n'està parlant, i llavors sí que porten temps treballant amb intel·ligència artificial, però la seva idea és tenir-ho per darrere, fer que millori les coses, aquest tipus de coses, l'autocorrector en l'iOS 17, aquest tipus d'històries, però no diguéssim, ficar-ho a davant, potser per no espantar a la gent, etc.
I per no... I per desmarcar-se del hype estàndard.
No, el problema és que el hype els ha enganxat amb el pas canviat. O sigui, a Apple li agrada el hype igual que a tothom. O sigui, a veure, si tu ets una empresa de tecnologia...
Però li agrada marcar ells
el hype.
Li agrada marcar
ells.
Exacte,
però és això, de cop i volta ha vingut un hype i ells no han estat en el hype. De fet, aquest matí estaven, el Sam Altman ha recordat que la setmana que ve, dilluns que ve, tenim keynote sobre development per OpenAI. Vale? I algú estava dient, hòstia, això sembla, aquest keynote que hi ha la setmana que ve, sembla els keynotes d'Apple el 2007.
Sí,
és a dir,
sí,
d'alguna
sí.
manera, el superhype que Apple tenia controlat, doncs tenia els dispositius, i llavors, d'alguna manera, doncs clar, com que no estan produint coses, però de manera molt discreta, per exemple, és molt interessant el que estan fent alliberant productes open source, projectes open source que permeten l'execució de models com el Llama, com l'Alpaca, com altres models, poder-los executar en els MacBooks i simplificant, perquè una de les coses que hi ha és, per exemple, executar-ho, treballar amb Linux, amb GPUs d'aquestes tipus Nvidia o AMD, has de treballar amb les llibreries CUDA i és un infern. Si, per exemple, agafeu la gent de Softcatalània, on el Jordi de Softcatalà és el que porta el projecte Whisper i tot això, sempre agafa i fan aquest tipus de comentaris que t'actualitzen l'Nvidia, dic el CUDA, i has d'actualitzar drivers d'Nvidia i has de recompilar-ho tot i te tires mig de matí perquè tornin a funcionar. De Windows o de Linux, tant en Windows, però en Unix és horrorós. En Unix és horrorós. Bueno, de fet, penso una cosa, jo quan faig servir els models en Linux, estic treballant en Linux Server, perquè si treballes amb el Linux, diguéssim,
desktop.
Workstation, el Linux Desktop, com que els drivers de la targeta gràfica fan falta per moure el sistema, llavors és encara molt més complicat. Jo el que vull és dir, no, la targeta gràfica no la vull per ensenyar res, jo, i per tant vull poder engegar i aturar els gràfics i actualitzar. I llavors al final vaig decidir, treballo amb el server i m'hi connecto per Telnet o m'hi connecto per SSH i ja està, i no li dono més. Però és un merder, perquè és que penses que ho tens tot configurat i que tens els models funcionant i de cop i volta, ah, se siente, ara aquesta llibre s'actualitza, fots un apt-get d'alguna cosa i ja t'has mort. En canvi, Apple està posant uns projectes open source que està claríssim que estan participant. No estan com a Apple empresa, però hi ha developers que estan claríssimament a dintre d'allò.
Estan formant part dels equips, això claríssim.
Estan, o sigui, els equips ja com a persones particulars o això tenen com a projectes, però que es veu que hi ha Apple a darrere, ja se'n suma, que bàsicament el que estan fent és t'estan donant els mecanismes perquè tu t'agafis un model d'aquests i l'executis en un MacBook, amb un processador M, i sense problemes tants de drivers i molt d'allò, amb el qual dius, hòstia, això està bé. Llavors, clar, d'alguna manera, els productes ja específics com a grans projectes de hype no els tenen, els poden incorporar de manera invisible, ja ho fan d'aquesta manera discreta dintre el sistema operatiu, per allò del Just Works, que era una miqueta la tenia d'Apple, però d'alguna manera internament tenen la idea aquesta de que els han enganxat el pas canviat i que els seus equips, doncs, d'alguna manera...
Jo crec que a nivell de software l'any que ve veurem alguna cosa.
Sí, però no
igual
no
li diuen IA, no li diuen intel·ligència artificial.
No, ja buscaran alguna manera de canviar-li el nom, d'això, i de dir que s'ha tot on... I a més és estar en l'estratègia tot on de baix. Però el que han fet és... Però fixa't una cosa. Aquests processadors, i ells mateixos ho diu aquell senyor que sembla tret de les SS,
fins i tot porta, ara s'ha canviat les sabates, però igualment són negres així, fan una mica de por.
Sí, si el veus, jo sí, de vegades sí. Com diu alguna cosa, dic, ara dona el cop de tacó, alguna cosa així, però ja ho està dient, és the first developer, AI developers to execute large models with billions of parameters, perquè bàsicament estan dient que et donen el M3 Max, ja no parlant de l'Ultra, però et donen l'M3 Max.
L'Ultra encara no l'han presentat, no el tenen fet.
No, l'Ultra és el que anirà a l'estudio.
Sí, sí, sí.
L'Ultra és el que anirà a l'estudio. Recorda que l'Ultra és només M1, és amb l'arquitectura M1, no és amb l'arquitectura ni M2. Segurament saltarà l'M2 a l'Ultra. Llavors,
l'M3.
Aquest
Mac Studio M3 serà el meu nou ordinador.
El teu nou ordinador, l'estàs esperant, o sigui, tu encara t'has esperat, però a l'M3 Max se li poden cardar 128 gigas de RAM.
Sí, una barbaritat.
Que de fet ara no te'l serveixen, t'hauràs d'esperar una miqueta. Et donen el de...
November, al final de mes.
El late November, els supergrossos. Tampoc en donaven amb 96. Ho he mirat amb 96 o amb 48, però el de 128 encara no. Però clar, és que 128 vol dir que executes un GPT-4. O sigui, és equivalent, i vol dir que en un portàtil pots estar executant un model, un llama 70 bilions de paràmetres, el pots estar executant en un portàtil. Un portàtil que, si mires el que costa, et costa 6.000 euros. I si li fots una mica de disdur també, doncs se te'n va comprar a costar 8.000 euros, que és com el que valien abans els cotxes baratos, ara ja no. Vale? O sigui, potser és una... et pots comprar...
El tema cotxes, o... si algú té interès en saber per gas, benzina, elèctrics, per què sí, per què no, jo us recomano molt que entreu a la comunitat Mossegui a Telegram, ja sé que t'has de passar un captcha, i dintre teniu molts subgrups. I un d'ells és...
I el d'energia.
El d'energia, que està molt bé, i aquest, ells discuteixen coses, el tema dels elèctrics.
I llavors, és energia i mobilitat elèctrica.
Sí, jo no estic... No haig de canviar res, ni fer res.
I tenim fins i tot antielèctrics, tenim Mossegui antivehicles elèctrics que tenen els seus arguments.
Que es presenten i les discussions de bon rotllo, els punts de vista contraposats. A mi m'agrada molt llegir-lo. És molt interessant.
Sí, perquè a més no és... intentem limitar el cunyadisme.
No hi ha cunyadisme.
Intentem limitar el cunyadisme. On estem els cunyats és els que hem creat un grup paral·lel i a fora de Mossega la Poma, que l'han creat Mosseguis, que és sobre els que tenen o els que volem comprar-nos un Smart Hashtag One. Vale? I a més, jo hi he ficat un dels comercials de Smart Espanya, que entra dintre, els hi contesta preguntes i estan allà...
Ah, sí? Grup, jo no sabia això.
I coses, i resolent qüestions, sí, perquè és molt específic dels que ens volem comprar, o els que ja tenen, que hi ha uns quants Mosseguis que ja el tenen, l'Smart Hashtag One, que és aquest cotxe fet a mitges entre Mercedes i el grup xinès Geely, que és una passada. Per cert, escolta, parèntesis, estic molt malament. Vaig anar a Portugal i vaig llogar un cotxe elèctric. I em van dir, ho sento, el que has demanat, perquè el que posava allà em posava que era un Volkswagen i de tres no el tenim, t'hem de donar un Tesla. I vaig dir, bueno, doneu-me un Tesla. Llavors, ara imagineu-vos un Ludo conduint 600 quilòmetres per Portugal amb un Tesla.
Que li dèiem quin greu que et va saber,
Em va ser un greu, em va ser greu que t'hi cagues. Observacions interessants, la interfície d'usuari, la forma de gestionar el cotxe, és una puta merda. O sigui, a veure, el cotxe és acollonant, el cotxe és acollonant, és una passada. O sigui, el pedal sembla telepàtic, tu toca el pedal d'acceleració, sembla telepàtic, en funció del que tu vols fer, ell ja pràcticament va fent, no tens ni que dir-li res, en funció de si estàs a l'autopista a córrer, va més suau o va més dur, és una passada, és increïble. Els radars, tot és... Però, o sigui... Coses com que tinguis que, per tancar el cotxe, tinguis que tocar un botó a la pantalla a dintre de la pantalla, si no tens el mòbil. Clar, perquè el seu llogat no tenia l'aplicació mòbil. O sigui, dius, hòstia, coses com per pujar l'aire condicionat tindre que tocar botó. O sigui, tot va a través de la pantalla. I llavors, escolta,
és una mica poc pràctic.
A mi m'agrada resoldre. Hi ha moltes coses que es resolen amb el volant. Amb el volant, moltes coses, activar el control cruise, activar l'autopilot, posar el limitador, pujar el volum. Sí, al final vaig descobrir que es podia pujar el volum en el volant, però només es pot pujar el volum. Hòstia, canviar la cançó... O sigui, algunes cosetes en el volant estan molt ben resoltes. I llavors, tant de minimalisme, de fet, algú presentava en el grup de Telegram aquesta energia, que un friqui xinès havia agafat i havia afegit botons físics perquè estava fins als collons d'aquest minimalisme extrem, diguéssim, fruit de l'extremisme de l'Elon. Però a veure, realment el cotxe és acollonant, i després de 600 quilòmetres vas allà i dius, ala, he de tornar. I a més, és molt greu, perquè tu vas allà on vaig anar allò, a Bragança, i dius, quant costa carregar un cotxe? Pues si el cargues al cargador municipal, no costa res. Posa el cotxe, li cargues 40 quilowatts i et diuen adeu, i no pagues res. Dius, com? No pago res. Vale, pues no pago res. I quan dius, hòstia, pues és curiós. Tornem a Apple?
Sí.
Vinga. Bueno, doncs el que comentava és això, si hi ha una persona que estigui desenvolupant o testejant o aplicant models open source que puguis agafar-te... No, és que ja no cal que tinguis els 128 gigas. Que et compris, diguéssim, un 32 gigas o un 48 gigas, que 48 gigas en un portàtil ja és una barbaritat.
Jo crec que 32 gigas per developers, per gent que pugui fer determinades coses, encara té sentit. Anar més enllà, o ets vídeo professional o ets algo molt especial, perquè és que si no, jo tampoc ho veig, Crec.
Sí, però fixa-t'hi una cosa. Si tu agafes una targeta gràfica, la burra d'NVIDIA, la RTX 40, la 4090, vale? Tu t'agafes i dius...
Deixa'm fer un parèntesis. El sistema que tens d'allò dels ulls, tio, amb les ulleres, patina encara més. Hi ha un efecte molt bo quan tens Sonoma i fas servir el FaceTime o càmera amb les funcionalitats de Sonoma, ¿vale? Hi ha una manera de que tu tinguis el fons de pantalla i tu davant, i després això es diu finestra en petit i quedes tu amb un cercle a baix. I és molt bo perquè es veu el cercle i tu pots fer així amb la cara i surts del cercle cap a fora de la pantalla, saps? Del cercle. O treus la mà així, no? Treus la mà així i la
fas
mà
cosa. Bueno, surt. Jo tinc el,
I ara t'acaba de sortir a l'ull de la pantalla, tio. El t'acaba de sortir
a l'ull per davant de la... T'ho he desactivat perquè no tinguis... Ho he desactivat perquè no tinguis problemes. Llavors, només et comentava, a veure, si tu ara imagina que tu vols agafar una targeta gràfica d'aquestes, la més burra que té NVIDIA en el sector, diguéssim, consumidor, és a dir, que ja no vas a les de servidors, vale? Una targeta que et costa 2.000 euros, que és la 4090, aquesta 4090 té 24 gigas de RAM. Què dius? Què fas amb això? Així? Ah! Estàs fent iconos. Està jugant. Bueno, doncs,
sí, té quan, sí.
O sigui, si tu vols executar models, tu vols executar un, vols executar models de 48 GB de RAM o de l'ordre de 48 GB de RAM utilitzant GPUs, has de gastar-te només amb la GPU, només amb la GPU, n'has de comprar dues. Has de comprar dues 4090. A més, gairebé has de canviar la instal·lació, has de tindre una font d'alimentació, diguéssim, termonuclear, perquè, o sigui, cadascuna d'aquestes 4090 necessita la seva pròpia font d'alimentació. O sigui, necessites un PC, has de muntar-te, diguéssim, com un rig de mineria, vale? Has de muntar-te un PC...
El loro, amb una, això és pasta, també, això és molts diners,
Com dius?
Que dic, això, sí, són, no, molts, no, sí, això sí, són molts diners.
Només 2.000 euros amb les GPUs, 4.000 euros amb les GPUs. T'has de posar les... tinc el meu nano aquí cridant, i d'això dic... 4.000 euros amb les GPUs, més les fonts d'alimentació, més saber-ho muntar, instal·lar, i més el PC. És a dir, que estàs parlant d'un PC de 6.000 euros i que gasta una barbaritat, i en canvi aquí t'estan dient no, escolta, és que tu tens un portàtil que et costarà, amb el de 48 gigas, et costarà 3.600 euros, i estàs executant aquests models. Potser les GPUs aquestes d'NVIDIA tindran una mica més rendiment, una mica de patada, t'ho accepto, però igualment tindràs que tindre les dues targetes en paral·lel, amb la qual igual la cosa estossegarà una miqueta. No és tan, no és el mateix tindre una targeta que dues targetes en paral·lel. Sí. Perquè estàs dient, no, escolta, és que amb la mínima, amb el mínim esforç podràs executar un model tipus de 40 bilions de paràmetres. Tranquil·lament, amb un PC de 48. Et dius, hòstia, escolta, si ets un developer i estàs fent proves amb IA i estàs fent, jugant amb models o jo què sé,
No vols que totes les proves, tots els jocs, tota l'experimentació surti del teu portàtil, que això és molt delicat en alguns àmbits.
Bueno, no, a veure, hi ha moltes maneres, O sigui, per exemple, jo conec gent que estan fent proves amb aquest tipus de models i el que fan és que, doncs, hostatgen. Hi ha clouds en el que tu agafes i hostatges el model. Vale? Sí, sí. Però a veure, potser tu també vols entrenar el teu model, vols fer fine-tunings i vols fer coses, i necessites fer-ho tu. Però dius, hòstia, si actualment és curiós dir, escolta, si tu vols fer coses a mi en plan burro, el més barat és un MacBook Pro. Dius, m'he perdut alguna
cosa. Sí, sí.
M'he perdut alguna cosa. Que dir, hòstia, que el més barat sigui un MacBook Pro, l'alternativa PC, i a sobre agafen i diuen, no sé si has vist les especificacions d'energia que han tret.
Sí, sí, sí.
Perquè ja no han agafat, perquè quan va sortir el primer M1, es comparaven, diguéssim, amb els Intel.
No, ara els Intels, em sembla que encara hi havia alguna comparativa d'Intel, no sé, sí, però una, amb energia no ho sé, sí.
Sí, sí, amb energia no, però amb energia no feia falta, perquè ells ja en el seu dia ja es van comparar, quan van treure els keynotes de l'M1, comparaven l'M1 amb els Intel, i o sigui, de rendiment els guanyaven, però energia estaven en un altre país.
Parèntesi. Hi havia un missatge subliminal de màrqueting claríssim en tota la presentació, que per cert va durar 20 i escaig minuts, vull dir, no va arribar ni a mitja hora, de com de tancar el cercle. Disculpeu, si tu tens Apple i un
Intel,
treu tot l'Intel de sobre, però ho deien
així, perquè a més jo m'ho vaig quedar. Diu, els que encara no us hagueu actualitzat des de l'Intel, deia, sapigueu que el nou aquest M3 Max va 11 vegades més ràpid que l'Intel més ràpid, que és el que tinc jo.
Sí.
I jo t'ho dic, jo us ho vaig dir des del principi, que l'Intel i9 aquest a mi em va decepcionar molt. Però a sobre et venen i et diuen, no, és que aquesta màquina dura 22 hores de bateria.
Sí,
pots estar treballant amb ella.
Cal veure les condicions, però en tot cas...
Cal veure les condicions, segurament és unes condicions de treball...
Han millorat, sí, sí.
Seria com allò dels quilòmetres que et fot un cotxe elèctric, no? Amb unes condicions determinades. Si et dediques a accelerar, està fotent drag races, carreres d'acceleració tota l'estona, no te'ls farà els quilòmetres. Però en l'ús normal, la meva dona té un M2 Pro.
I flipes,
té un M2 Pro. I no, ella diu que la bateria... O sigui, ella treballa amb l'ordinador, ella no treballa en el seu despatx, treballa en el... Perquè
i el carrega a casa, no el carrega...
El carrega quan el carrega. Sí. Ella va treballant, i llavors de tant diu, ara el poso a carregar. Això el té tot carregat i sap que ella pot treballar tot el dia i es despreocupa totalment del carregador. O sigui, de fet, fins i tot vam anar a casa dels seus pares, ens vam deixar el carregador allà, perquè tots dos fem servir un carregador USB-C, vam portar només un, i quan vam tornar només teníem el meu carregador. I, doncs, escolta, cap problema, eh? Cap problema. El carregador, ell agafa el meu carregador, s'enxufa i fa i desfà, i no hi ha cap mena de problema en fer servir. Es carrega quan carrega i se n'oblida de... Se'n despreocupa. Hi ha aquesta despreocupació,
sí, perquè, a veure,
de dir...
No perdem de vista una cosa. 22 hores d'autonomia és més d'una jornada laboral de llarg. Què vol dir això? Vol dir que
bueno, aquella pot dir que si te'n vas de viatge dos dies, sí, te'n vas sense el carregador.
Exacte. Però, bueno, posem-ho en un context, diguéssim...
I cargues l'iPhone. Sí, cargues l'iPhone amb el portàtil.
Posem-ho en un context, diguéssim, d'utilització habitual, ¿vale? Vol dir que tu, al dematí, has preparat la jornada igual a casa teva carregant-se, deixes el carregador a casa, te l'endús a la feina i al vespre, quan tornes, encara tens bateria.
No. El que vol dir és que tu te'n vas a treballar amb el portàtil carregat de casa, ¿vale? Per la tarda, a l'hora de la cervesa, tens una mica de sort, te'n vas a dormir, et quedes a dormir a casa d'algú altre per fer que guarreries espanyoles, tornes l'endemà a treballar 8 hores i encara tens bateria quan tornes a casa.
Yes. Sí. O sigui,
estem parlant d'aquest nivell
d'autonomia.
De bateries absurdes. O sigui, a veure, recordo una cosa.
I això amb els Intels no passava.
Els MacBooks amb Intel van passar de 5 hores a 7 hores d'utilització màxima, vam al·lucinar pepinillos, i quan els Macs només ens duraven 5 hores i mitja, en comptes de 7, ens queixàvem.
Però això era un roadmap...
Ara estan dient 22.
Això era un roadmap claríssim que tenia Apple en el pipeline. És a dir, canviar tot el tema de chips Intel, ells tenien molt clar quin era la performance, quin era el consum dels ordinadors, dels chips per als iPhones, i tenien clar que anaven aquí. I això és una cosa que fa
totalment
10 anys que ho tenien previst, o més, fins i tot.
No, totalment. Sí. És exactament això. Llavors, el tema està en Apple, per què treu aquest pepino? Apple podia haver esperat aquest M3 treure'l i vendre uns quants M2. Apple no tenia problemes de ventes d'M2. Per què treu això? Per dir, a veure, hem de controlar la narrativa, i el que tu fas és treus la màquina més potent per treballar mia, perquè el que vols com a mínim és que els developers ja se't quedin a la teva plataforma.
Clar. Que això vol dir que les solucions que faran i moltes altres coses...
Perquè estan agafant el llibre d'Apple dels anys 80, dels anys 90, que van dir anem a treballar amb els dissenyadors. I tenien tota la gent que feia autoedició i la gent que feia fotografia i en els anys 90 era la gent que feia autoedició i que feien edició i que feien música.
Gràfics.
En els anys 2000 van incorporar els fotògrafs, van incorporar els fotògrafs i després després incorporar els del vídeo. Els del vídeo se'ls estan marxant, perquè ara hi ha unes
pensa bestieses... que tota la keynote aquesta s'ha fet amb un iPhone 15 Pro.
Imagina't. No, clar, perquè té una càmera collonuda.
I velocitat.
Bueno, amb un iPhone 15 Pro muntada amb una d'aquelles ròtules i moquets aquestes que no es mou i que té...
Sí,
i que
avui
pots muntar travelings
i històries. No m'ha donat temps a veure. En el grup de Telegram han compartit el making of, saps?
El making of.
I jo crec que serà molt interessant de veure, sí.
Però una cosa, tant tu i jo sabem que, a veure, la càmera és una part, però la il·luminació i el setup, els trípodes i les ròtules i aquestes coses també són importants.
I les 45 persones que hi ha al darrere muntant-ho tot.
I el maquillatge i tota la història i després la...
Però maquillatge no cal, perquè ara hi ha coses d'aquestes que van per intel·ligència artificial, també?
Sí, ja posen el pot el posen directament a intel·ligència artificial, però jo el que deia...
Aquí, si veieu el vídeo a YouTube, jo tinc més arrugues, però me les treu el...
És la falta de resolució de la, del Riverset, que només ens dona 720p. Però, a veure, penso una cosa. Ara com ara, tant amb Logic com Final Cut, però, diguéssim, tenen problemes. Tenen problemes perquè estan sortint unes aplicacions on els workflows estan centrats, diguéssim, amb l'assistència per a intel·ligència artificial, que et foten unes bestieses impressionants amb molt menys esforç. O sigui, tens molt més control creatiu. I llavors,
bueno,
o sigui,
com el DaVinci exemple... Resolve, és brutal el DaVinci, tio, és
exacte,
brutal.
El DaVinci,
justament per el que tu dius, perquè el focus de DaVinci és despreocupa't, el workflow el fem nosaltres, la màquina, el software et fa el workflow.
Sí, mira, n'hi ha un que es diu FL Studio, d'àudio, que té uns workflows impressionants i que hi ha, i que allò ja incorpora servei de samples i musiquetes i loops i coses ja en el cloud i totes les coses que busques normalment, però sobretot hi ha moltes coses que, és a dir, tu poses i automàticament t'ajusta els tempos, t'ajusta les coses, ja paria, et deixa després controlar-ho, però ja fa moltes coses que faries tu manualment i llavors de cop i volta els fluxes te'ls retalla. I a més té eines, per exemple, un noi, em sembla que es diu Juan Luis Guerra, que està, un noi de Mallorca, que en Benjamí de vegades tuiteja coses seves, que es dedica a tocar coses de Mike Oldfield. És un músic que és molt fan de Mike Oldfield, és un noi jovenet, i ha tuitejat un àudio que ell ha agafat amb aquesta eina, amb l'FL Studio, ha agafat el disco Five Miles Out i ha extret només la veu d'una de les coristes.
La que cantava no era la germana del Mike Oldfield? Sí, la Sarah Oldfield? No era en el Five
Miles? No és la Sarah Oldfield, no és la Sarah Oldfield, és una altra. Sí que hi ha alguns discos que estan amb la Sarah Oldfield.
Deixa'm que gent que està en el directe ens fa comentaris. Diu en Dani Catafal, diu... 45 persones només, ja ho veureu, quan, ja em direu quan el veieu. O sigui que, clar, ho veiem 22 minuts i no li donem massa importància, però aquestes produccions de les keynotes han de moure una de gent i han de costar una pasta brutal.
Una gentada, a veure, és una superproducció, aquí hi ha molts diners, a veure, i s'hi juguen molt, i s'hi juguen molt, a veure, no faràs les cutrades que està fent últimament Google de
tot
vegades,
i que,
no, Google,
tot i que a més es nota que tenen com una gent fixa, perquè el tipus, la forma, els escenaris, les transicions, estan com... no vol dir que no treguin alguna nova, alguna cosa espectacular, però hi ha com un storytelling
Hi ha un llenguatge visual i temàtic i posat amb uns anuncis, i els anuncis, l'anunci que fan abans de començar, és impressionant. Doncs el que et comentava, amb l'FL Studio aquest noi agafava la veu de la corista, i pensa que estem parlant de...
Però, un moment, faim el sound d'aquella veu nasal.
Sí, però hi ha una veu d'una noia amb una veu molt clara i molt bonica, a més de l'època en què els cantants venien sense autotune, i cantaven sense autotune.
Sí.
I cantaven sense autotune. I està fent un coro que, a més, com que està gravat amb un 8 pistes, allò està barrejat amb la bateria, amb el baix, amb el...
En els cantants els entenia, excepte el Bruce Springsteen, que no se l'ha entès mai.
No se l'ha entès mai. Necessites el llibreto amb les lletres allà dintre, i així tot necessites algú que te l'interpreti.
Sí, perquè en certa manera és poesia, i clar, no, si no és la llengua
necessites
materna...
Necessites el context. Necessites el context. Doncs el tio ha tret la pista i surt la veu de la noia absolutament cristal·lina, diàfana, com si estiguessis escoltant la seva gravació. Dius, és impressionant. Per cert, sobre en Bruce Springsteen, les lletres d'en Bruce Springsteen.
Són molt bones.
A la cançó de River, treta l'any 1975, és on el concepte... Diu, lately there haven't been much work of account to the economy. És la primera vegada en cultura popular on un cantant de cultura popular fa referència a l'economia com alguna cosa que afecta a la gent, diguéssim, del carrer.
Mm-hmm.
I de cop i volta, una cosa com dir, nosaltres parlem de l'economia, si està molt bé, fins a l'any 75 això no existia. De cop i volta, l'economia és una paraula que es pot ficar en una cançó d'un cantautor com en Bruce Springsteen.
En aquell moment, si no recordo malament, va ser la crisi del petroli, no? La primera gran crisi del petroli. Si no recordo malament, va ser el 72.
És la crisi provocada per l'OPEP l'any 73.
Sí, sí.
Exacte, a més tot el que passa a Iran, etc, etc. I de fet, els que llavors ja sins agraden Bruce Springsteen i després el rock català, una miqueta els imitadors d'en Bruce Springsteen en el rock català serien el Sopa de Cabra. Hi ha un documental en què expliquen com basen l'Empordà en un dels ritmes d'en Bruce. I, per exemple, en el disco La Roda fan referència a la conjuntura. Que deia, sí, de la conjuntura,
que deia ser una mica un copy-paste, però dissimulat.
Però és avançat. O sigui, segons es parla de la conjuntura als anys 70, però als anys 80, quan el Sopa de Cabra treuen la roda, doncs ja la conjuntura, estan tot el dia parlant de la conjuntura, de la conjuntura, de la conjuntura en les notícies, doncs no funciona la conjuntura, t'ho foten a dintre del Sopa de Cabra.
Bueno.
Deixant de banda això. Però que, bueno, que ara tu pots agafar i aquests cantants extreure la veu o fins i tot deixar la música i treure la veu i tu posar-te la teva veu a sobre, o sigui, i amb aquestes eines és automàtic, és superautomàtic. Mm-hmm. I llavors, clar, les eines aquestes d'Apple o treu una versió nova on actualitzin a totes aquestes IAs i a més executades on device, però totes aquestes es foten, normalment van en cloud, doncs d'alguna manera tant el Final Cut com el Logic Pro, tot això s'està quedant una miqueta de dinosaures. Se'ls està quedant molt de saures.
El problema és que no, per la gent, o sigui, cada vegada tot va més ràpid, no sé qui ho explicava, crec que avui era el Dani o Dani Gaia en el grup també de Telegram, i va tot més ràpid i tothom hem acceptat que certes qualitats ja no es donguin perquè la necessitat de tenir un releasing continu fa que no les exigim. No? Per anar més ràpid necessites eines, utilitats, tooling, i Apple et dona el framework, un Final Cut és un framework, però al final el que et poden, els plugins o les coses que fan que acceleris la producció no ve en el Final Cut. I aquest tipus de solucions que tu has esmentat, com el DaVinci o altres que sí que venen amb això. Sí, per això treballen aquest workflow, perquè et donen solucions avançades. No? A veure...
Mira, deixem que et posi un exemple. Quan jo tinc a fer una presentació, jo, per exemple, aquest dijous tinc una presentació amb un... M'han demanat que faci un keynote a Portugal. No tindré que anar a Portugal una altra vegada a llogar un Tesla, perquè la faré des d'aquí, des d'on estic fent el mossega a la poma, però tinc que passar un PowerPoint. No? Mm. Llavors, clar, el problema és quan tu passes un PowerPoint, diguéssim que estàs fent, no estàs en persona en allà, vale? De vegades, jo de vegades puc anar amb un PowerPoint molt simple, perquè si sé que estic allà en persona, puc llegir al públic, i només llegint el públic doncs ja faig les meves coses i les meves pallassades i ja ho tinc tot resolt. Però si estic online, doncs necessito un bon PowerPoint. I llavors el que fas normalment és una o dos. O busques imatges i te tires hores buscant una imatge que serveixi, o tires d'imatge de garrafon, o tires d'imatge d'estoc i pagues per la imatge. Doncs...
Nosaltres a l'empresa tenim les imatges d'estoc i, a part de que totes tenen com una mena de continuity, saps? Que això està bé quan presentes.
Pots agafar un set, un conjunt d'imatges que totes estan més o menys a la idea i mantens una continuïtat visual.
Diguéssim que tens una coherència visual, que s'agraeix bastant. Després està la gràcia de que tampoc t'enrotllis i vagis una mica... has de tenir una mica d'idea de disseny, no? De les presentacions.
Mira,
però
jo avui jo estava preparant la presentació i jo tenia obert el ChatGPT amb el plugin de DALL-E. És a dir, no necessites crear prompts, no necessites haver estat 9 mesos o un any fent proves i cursets i estan en tots els fòrums aprenent a fer prompts, sinó que tu li dius en el ChatGPT del que vols i el ChatGPT et genera el prompt. És a dir, l'expertise de generar el prompt només l'has d'explicar al ChatGPT quina és la teva intenció i ell va donant diverses coses i fins i tot quan et dona la imatge et dona el prompt que ha generat. I això també pots fer més proves amb això, amb el qual el procés de creació és molt més ràpid que intentar directament amb Midjourney, Stable Diffusion, DaVinci o un altre...
En el cas de les PPTs, totalment d'acord.
Però llavors, però fixa't, agafar i dir-li, en català, dir-li en català, genera'm una imatge. Vull un professor a una biblioteca corregint exàmens amb un elefant a la sala.
I vestit de terror no cal, per la nit
no
de Halloween.
Cal, no cal, perquè jo volia la idea aquesta de l'elefant in the room. És a dir, hi ha un elefant a l'habitació i tothom està discutint d'algú i ningú se'n dona compte que hi ha un elefant.
I tu va fer a la primera?
La primera fotografia que m'ha generat una fotografia espaterrant. Després la posaré en el Telegram d'Intel·ligència Artificial. És que hem creat encara un grup més exclusiu, hem creat fora amb uns bascos del Congrés de Portugal, hem decidit crear un grup diguéssim específic només de frics, però ja he convidat Dani.
Ara quan fem un tall i anem a la part de contacte, de comunitat, vull fer dues preguntes que van en aquest sentit.
Ja us l'ho he pensat, però després he agafat i li he demanat que em fes el següent. Li he demanat, dibuixa'm un còmic on una nena tingui que fer un exercici i li demana a un robot a un robot que li faci l'exercici. Després el robot li torna l'exercici fet amb una altra vinyeta, la nena li dona l'exercici al professor, el professor li dona amb un robot i el robot li corregeix l'exercici. I me l'ha fet, i la primera vinyeta que m'ha donat ha funcionat. Només he tingut que portar-ho al Canva i canviar els textos de les bombolletes de pensament perquè em ficava coses sense sentit.
Tot el còmic, te l'ha posat ja en còmic.
Sí. M'ha dibuixat un còmic, li m'ha dit que em dibuixés un còmic i a la primera m'ha dibuixat un còmic. I després li he demanat ja per ja d'això, dic al final, dic, mira, perquè al final, dic, per acabar transparent la presentació, dic, anem a dir, dic, enjoy the ride, he pensat, enjoy the ride, això serà un roller coaster i disfrutem-ho. I el que he dit és, fica'm els personatges del còmic anterior amb l'elefant a dintre d'una muntanya russa. Vale? I llavors, el que han fet, el que m'ha fet és generar-me els personatges del còmic anterior, tota la classe ja així, a dalt de la muntanya russa, i a davant amb el professor, la nena, tot, el robot, també, tots allà, i l'elefant estava dibuixat a davant de tot del carro del roller coaster, amb la qual ja tinc la presentació feta. I és super customitzada i llavors, és a dir, no tinc que buscar la idea, puc treballar amb la idea. Amb un altre agafat i li he demanat que em fes. Digues.
Coses que tenim al nostre abast i que funcionen molt bé. Aquests dies al Catalonia Ham jo estic gravant com manipulo jo la ràdio. Vale? Bueno, de fet, no la ràdio, perquè la ràdio no es veu el software defined radio, és a dir, una cosa...
Els paràmetres, paràmetres de configuració.
Bueno, no, es veu la pantalla, el que es diu el panadapter, que és, diguéssim, on estan totes les emissores, el waterfall, la caiguda de la senyal i el programa de login. Això visualment és molt atractiu, perquè està tot en moviment, saps? I veus les estacions i tot el rotllo. I el mateix OBS tira de l'estudio display, ¿vale? De tal forma que jo estic com em veus tu ara, i aquí darrere meu es veu tota la pantalla flotant, saps? I en el moment que jo li dono un botonet, la meva cara es queda brum a baix, amb un cercle petit, i la pantalla que abans estava gran darrere meu, tot l'escriptori flotant, brum, domina en primer pla, ¿vale? Aquest efecte, tio, és espectacular per fer presentacions.
I està integrat a dintre de l'OBS.
Bueno, l'OBS tira de la càmera de l'Apple Cinema Display i de la funcionalitat de
Sonoma. Ah, o sigui, està aprofitant les funcionalitats del sistema operatiu.
Correcte. Brutal. I no has de fer res, només li dono el botó 1, càmera desktop flotant, càmera 2, presentador amb cercle petit. Pum, pum. I automàticament
i tu toques els botonets i et va canviar, et va fent switch de les històries.
Hem de parlar dels nous iMacs un moment, però et sembla que fem primer a contacte? Que tinc...
Va, anem a contacte, que tenim, home, vinga, anem a contacte, perquè nous, ja haurem d'acabar aviat.
Sí, sí. Vinga, anem.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Escolta, tenim un mecenes nou.
Hòstia, tio...
Molt content.
Però havíem d'haver començat amb això.
A més, em fa molta il·lusió.
Superguai. Entre el mecenes nou i que ara ens vindrà el Black Friday d'aquí 4 dies, no?
Bueno, d'Amazon ja te'n parlaré, perquè no sé si volem res del Black Friday. Però bueno. Ens han tornat a banejar, en fi.
Ens han banejat els d'Amazon?
Bueno, estan veient què faran amb nosaltres. Literalment.
En sèrio?
Sí. Ja ens va passar perquè... fa uns anys.
És veritat.
Perquè diuen que incomplim no sé quina normativa, que no sé en quina pàgina, de no sé quines clàusules.
Perquè hem posat algun link en alguna pàgina que no, alguna banda que no hem de posar?
Jo, mira, no tinc... Sí, és complexa d'esbrinar-ho i no tinc temps de submergir-me, ¿vale? Però bueno, ja ho explicarem. En tot cas, anem per la, per, això és la part pena, però anem per l'alegria, ¿vale? Perquè a més...
Anem a l'alegria, que cas, hem d'estar contents.
Anem a felicitar, o sigui, donem les gràcies a en Jordi Oliver. Gràcies, Jordi, per haver-te fet
gràcies, mecenes. Jordi.
Molt gran. Vull destacar... Ho poso amb ell com a exemple de molta gent que fa el mateix que en Jordi. Per tant, s'han d'agrair a tots que ho fan el mateix. Gent que portava temps, mesos, anys fins i tot escoltant-nos i diu, hòstia...
Vinga, va, aquest any m'apunto.
Vinga, va. Sembla trivial, però nosaltres ho fem el mateix. Nosaltres escoltem moltes coses i al final, per una cosa o l'altra, el dia a dia, la pressió... No perquè no vulguis, sinó perquè tens mil coses al cap.
Jo tinc uns quants, no tinc uns quants que els faig amb escenes.
Sí, jo també. I últimament, com estic molt penjat de YouTube per temes de radioafició, aquells canals que tenen Patreon i que jo els gaudeixo molt,
exacte,
i col·laboro. M'és igual que el tio estigui a Austràlia, que a Nova Zelanda, Units.
Molt, i més també et donen vídeos addicionals, vídeos més especialitzats i coses. Jo faig amb coses de control numèric. Que
hi ha un que fa...
de guitarres i instruments amb control numèric.
Sí, sí. Per cert, que m'han dit que el de les guitarres hi ha molta tirada a Alemanya, no? O que hi ha la gent que fabrica coses i tal, que està molt a Alemanya, o hi ha com un conjunt de gent
molt
gran.
A Alemanya, no? Hi ha un concurs en el que jo he participat, tot i que no vaig poder acabar l'any passat perquè se'm va trencar la màquina i perquè la vida es fica entremig. És un concurs, diguéssim, el que fem moltes persones i s'apunten com a 1.000, que cadascú fa una guitarra i puges fotos i vídeos i es vota i tal, i els participants alemans eren impressionants. Eren impressionants, o sigui, hi havia uns quants senyors i unes quantes senyores que dius, ostres, tu, quin talent, diguéssim, hi ha un moviment maker molt important. A veure, fixa-t'hi, no sé si ho has vist, si has estat a casa de gent alemana, a casa d'ells, són molt, diguéssim, de mantenir les coses. De mantenir
no
les coses en perfecte...
No és només a Alemanya, a Holanda també. De fet, quan a Holanda vas a
comprar...
Mantenir
les coses en perfecte estat, guardar-les, conservar-les, tenir
només,
tot ben
però
guardat.
És, no només això, quan compres una casa a Holanda, el pressupost no és la compra i la hipoteca i els impostos. No, no. En el pressupost tu poses quina part de percentatge de diners has de destinar de manteniment al llarg de la vida.
I això entra a la hipoteca.
I això no, o sigui, la gent no es compra una casa...
Això es desgrava.
Es desgrava i a més es posa com a un ítem més en l'operació.
En el cost de la vivenda.
Clar, sí. Abans
no, sí, a veure, jo si fotés aquí el que m'estic estant en
si tu visites,
el manteniment de la casa...
Suposo que a Alemanya passa igual. Si tu visites cases holandeses, no és estrany veure't un piano. No, potser no de cua, però un piano d'aquests grans, però...
Un piano d'aquests de paret.
Una bateria, una guitarra, un saxo... Hi ha molta gent que té interioritzada per l'escola l'aprenentatge de tota la vida o l'aprenentatge o la pràctica de tocar un instrument. I això és una cosa que s'aprèn a l'escola. És molt curiós, A mi em va sobtar molt. Perquè no va ser una casa o dos. Cases que vaig visitar, doncs una tenia un piano, una tenia una guitarra, una tenia un saxo, una altra tenia el que sigui, ¿vale?
Ara m'estic aficionant molt a tocar el baix. Jo el baix elèctric últimament l'estic tocant més que la guitarra.
És molt gaudible, veritat.
A més, el que hi ha, sobretot per als que com jo, diguéssim, ara, diguéssim, ja sigui per edat, ja sigui perquè tenim fills, no tenim l'oportunitat de quedar amb una colla de col·legues en un garatge i fer molt de soroll, doncs clar, toca sol quan tens una estona. Llavors hi ha aplicacions com Rocksmith Plus o com Musician i que et posen una partitura i tu toques amb una música i tal i pots tocar coses que t'agradin molt. I amb el baix, segons quines coses, sobretot segons quines coses, tu pots passar molt, 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 molt bé. Així és com la guitarra té la corba d'aprenentatge és com una escala, puges a un nivell i el següent nivell està molt amunt. El baix elèctric... El
primer nivell és quan et surten les típiques costres en els dits, no?
Les crostes, no, però el que ho deixes 6 mesos tornes a agafar la guitarra. Però llavors ja t'has acostumat i ja dones ja descomptes el dolor, ja no n'hi fas cas i ja saps que és com una senyal bona.
Parlant d'això...
Però sí que a nivell tècnic és com una... No és una corba, és una escala, és com quàntic. En canvi, llavors, quan estàs en un nivell, pujar a un nivell superior, l'esforç és molt gran i llavors és molt normal, doncs, que t'estanquis i que et quedis al teu nivell Però en canvi el baix és com si la corba fos molt, molt, molt més suau.
Més suau.
Mm-hmm. I fins i tot hi ha coses que es transfereixen després de quan tornes a la guitarra, sobretot perquè també els dits hi ha d'alguna manera, com que t'acostumes a tocar amb cordes de pou, les cordes de la guitarra ni les notes.
Parlant del mecenatge aquest que t'explicava del món de la ràdio, és que em fa gràcia perquè hi ha un tio que és... no s'assembla a tu físicament amb res ni res, però té una part...
Vols dir que no és tan guapo?
És un senyor ja jubilat. No
tothom pot ser tan guapo.
Té una part de luthier en el món de les antenes de la ràdio. ¿Vale? I aquest home...
És un maker.
I aquest home, que jo estic subscrit, pago Patreon per ell, d'allà. Uh-huh. Aquest home fa moltes sortides de càmping, o si té una autocaravana... Bueno, té un cotxe i una cosa que té al costat, que és com una mena d'autocaravana, i fan molt una cosa que es diuen Radio Parks on the Air, que és anar a activar parcs. No entro en detalls. Se'n van ell i la dona. Aleshores, ell està fent ràdio i la dona fa macramé.
Cadascú el seu, felicitats.
Són hipersimpàtics. I a més, el tio, quan tu fas Patreon, el que t'envia són els raus dels vídeos que ha gravat que després munta d'aquestes activacions. Vull dir que si ets friki, ja arribes a un nivell de friki.
Ells ja creen comunitat al voltant i els acabes.
Bueno, parlant d'això de la ràdio, per acabar el tema de contacte avui, de comunitat, tinc dues idees, no? Que les exposo per si algú vol dir la contrària o vol comentar alguna cosa diferent, no? Ara que ja hi ha un canal de ràdio que es diu Catalonia Ham, que estem a YouTube, que ja tenim vídeos...
Esteu a YouTube i també hi ha un canal al Telegram de Mossega la Poma.
El canal de Mossega la Poma és un canal per dedicat
és el a la radioafició, però no és el Catalonia Ham de per si.
Però al final estem sempre els mateixos. No sé si hi ha més gent...
Sempre fotem el mateix. Fotem aquests projectes spin-off,
Aquí estic. Aleshores, la meva idea és independitzar el grup de radioafició de Mossega la Poma a Telegram i crear un propi de Catalonia
Ham. Ens agrada que hi sigueu.
Ja.
A mi m'agrada veure qui sou. O sigui, no us llegeixo, però sé qui sou. I m'agrada.
Bueno, jo
és reconfortant.
Pensa que dels 500 o 500 i més usuaris que hi ha al grup de Mossega la Poma a Telegram, participarem, què? 50? Un 10%?
50, la resta són lurkers.
Són lurkers, bueno, ja està bé, perquè no tothom...
Estan per allà, baden, de tant en tant s'ho miren i de tant en tant algú diu...
Jo sí que demano...
Ara, el que sí que va molt bé són les reaccions.
Sí, sí,
perquè
sí.
Perquè moltes... O sigui, a vegades agafar i fer una contestació...
Posar un
vale, però un foc, un thumbs up, un thumbs down, un no sé què... Està guai, està guai.
Ara no surt.
Triga, no està sortint el ditet aquest. El Tomàs està intentant fer... És molt radiofònic, això.
Apel·la de fer un
nou... Té l'estudi display que si fas coses amb els dits, llavors li fa reaccions, però només li ha funcionat una vegada.
Sí, ara ja no funciona.
Només ha funcionat una vegada.
Ai,
No acaba. Estem hipertecnificats. Escolta, vols que et parlem dels imacs?
No, espera, que acabo de les dues opinions, que aquesta era una. Una és, digueu el que penseu d'aquesta idea que vull fer d'independitzar el grup de radioafició, sortir-lo, tancar-lo...
A nosaltres ens agrada qui sigueu, eh?
Bueno,
ens agrada que estigueu
al
Telegram de
però
Mossega
la resta de gent que ens escolti, que deixi en aquest grup, en aquest subgrup de radioafició, que deixi la seva opinió. I dos,
heu de fer una votació.
Un cop al mes, perquè ara ja serà menys...
No us podeu independitzar si no us deixem nosaltres.
Exacte,
hem de votar tots.
La segona cosa també relacionada amb això. Nosaltres, bueno, el compromís que jo he fet m'ajuda molt el David Acacio, l'Equalfa 3, India Papa Ekray. Ell fa de co-host, vale? I estem fent un social gathering, vale? Una trobada social, una tertúlia, i ho fem convidant sempre algú del món de la ràdio que té alguna cosa a dir. Aquest últim social gathering que vam gravar el divendres passat i que s'ha penjat aquests dies, és amb en Xavi, que és un tio català que viu a Galícia i que té un podcast que es diu CQ en Freqüència. CQ és la manera com els radioaficionats criden.
Sí, sí.
És un tio molt superbo, fa ràdio, o sigui, una cosa bestial. I jo vaig agafar davant del públic de Catalonia Ham el compromís de que tindríem un social gathering mensual. Aleshores, té sentit que en lloc de republicar l'àudio del directe com a podcast a Minuts Mosseguis, tinguem un feed independent de Catalonia Ham?
Però a veure, el teu DNI què posa, Tomàs?
Mossega la poma.
Tu vols entendir? Tu vols entendir? A veure, que escolta, que cavalga el cometa és independent.
Perdona,
que
l'any que ve, l'any que ve...
A mi em sembla
molt
si que facis
molts pots. Si Mossega la poma hagués tingut un fill el primer dia que va emetre un podcast...
Seria major d'edat.
Seria major d'edat.
Seria major d'edat, eh? Seria major d'edat i aniria a l'Emili, eh? O sigui, poca broma.
Bueno, jo ho llenço també pels oients i que diguin la seva en el subcanal de radioafició del grup de Telegram de Mossega la Poma. Falca, Byte Ride i acabem amb els nous IMAX. Vinga.
Byte Ride simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. Byte Ride redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. Byte Ride patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteride.dental.
Bueno, jo no...
Però els nous IMAX mantenen els 24 polzades, no? Encara no estan fent el 27?
Sí,
o...
sí, i ahir quan es mirava... Que jo, a veure, és una gran solució compacta, Marc? Perquè amb el que costa un estudio display, vale que 5K i tot el que vulguis, però tu tens 4... bueno, 4 no, però tens 2 IMAX, tio. I tens un 4K i mig. Vull dir que són bones les pantalles dels IMAX i tenen processadors guapos, sí. Tio. I
més... Jo no sé, no ho sé, perquè fixa't que jo, per exemple, tinc l'IMAC de 27
que tu i jo no
som
clients d'IMAC.
Però jo tinc l'IMAC de 27 de fa 13 anys i el tinc a baix i encara funciona. El que passa que això ja, no, ja fa anys que no puc actualitzar el sistema operatiu i llavors acaba sent
una màquina. Pel que fa servir? O pel que fa servir a casa?
És la màquina que porta l'impressora. És la màquina de la impressora. I també tenim un adaptador de la Belkin que passa del port aquest de l'IMAC i que li poder, del port de segona pantalla de l'IMAC cap a HDMI. Llavors podem, per exemple, l'altre dia estaven els nanos amb la Switch connectada contra el Nintendo Switch contra l'IMAC i coses d'aquest estil.
Que es veu...
Però són, això és són... clar...
Les pantalles dels IMAX, igual que l'Apple Cinema Display d'abans i l'Studio Display d'ara, són pantalles d'una qualitat excel·lent. Tio.
Són
excel·lent.
Unes pantalles molt... O sigui, és una pantalla que encara no tenia
la vista,
les retines,
no,
sí. No era de retines i encara no era retina i encara és una pantalla que es veu de collons i es veu molt bé. No,
la tipografia, tio. No hi ha blurring a la tipografia. És claríssim, tio.
Sí, és molt clara. Sí. El que hi ha és que potser Apple no vol treure l'IMAC de 27, i ara igual potser la propera vegada el traurà, però potser per fer això és per no competir amb la pantalla de l'XDR aquesta, l'XJR aquesta. Per mi, a mi em sembla que els usuaris més seriosos que volen una pantalla gran, el que tenen és un Mac Studio i amb un
Studio Display, sí.
Amb un pantallote.
O altres marques que també tenen bones...
Perquè és que el problema que tens és, a veure, o sigui, actualitzar un Mac... O sigui, hòstia, és que un iMac, la pantalla dura, viu molt més
que el sistema operatiu. Sí, exacte. Aquest és el problema.
Quan tu tens una pantalla que funciona perfectament i el sistema operatiu i l'altre l'estan actualitzant...
Però el nivell d'inversió que requereix desacoplar-ho és molt alt.
Exacte, però és la idea de l'XGR amb la...
Aquest sentit de desacoplar... O sigui, desacoplar té sentit si tu mires a llarg termini, que és el que jo he fet amb la inversió de l'Studio Display. ¿Vale? Tinc un Mac Mini M1, tinc a l'Studio Display. Quan viro a l'Studio Display? Mogollon d'anys, perquè si...
Fins que rebenti.
Puc canviar el Mac Mini M1 per un Mac Mini M3, puc anar a un Mac Studio, no sé el que faré, però durarà eternament. Sí, sí.
El que duri. Jo tinc que amortitzar aquesta pantalla LG que vaig comprar de 27 i és la que m'hauré de quedar durant un bon temps, però clar, com que treballo amb els MacBooks de 16, doncs...
Si tens nens a casa i no necessiten un ordinador de mobilitat, l'iMac és una solució excel·lent. Sobretot si poden treballar
nens,
més d'un.
Els nens són fans dels MacBooks. Són fans dels MacBooks. O sigui, des de que...
Però no. A veure, un nen,
MacBook,
un nen,
des
de
que el meu MacBook
un
antic...
I un iMac. No pot tenir un Mac.
Des de que el meu MacBook antic, el meu MacBook Pro 15 polzades, està disponible per utilització dels nens...
Estan enganxats.
Els iPads estan aparcats. els iPads estan aparcats, l'iPad està aparcat i...
Perquè mira que pesa més, és més incòmode de portar que un iPad.
Ells van i se'l foten al sofà i fan servir l'ordinador i fan servir-ho tot i els agrada l'ordinador.
Fan feina de l'escola amb
l'MacBook? Des d'aquells han après, o sigui, ells han sigut d'iPad fins al dia que van aprendre a teclejar. Quan per temes d'escola van començar a teclejar, a fer servir els Chromebooks a l'escola i a teclejar i d'això, han après els rudiments del sistema operatiu i l'iPad, bueno, per jugar algun joc tàctil, però com que per jugar tenen la Switch, els agrada l'ordinador i és curiós, però
aquesta reflexió...
els que fem servir els iPads som la meva dona i jo a l'hora d'anar a dormir.
Reflexió que tu fas descriu molt un dels problemes que intenta resoldre Apple darrerament, i és que per jugar la gent se'n va a la consola i per treball, i quan necessites una mica més de treball te'n vas a un portàtil, a un MacBook o al que sigui. L'iPad es queda en un terreny del mig de consum.
És la tauleta de nit, és la tauleta de nit, la tauleta de cafè, a la cuina, o sigui, per exemple, a la cuina, l'altre dia fent panellets, posa l'iPad a sobre de la taula.
Sí, clar, per les receptes, conyo, va de puta mare per les receptes.
Les receptes, és aquest tipus de coses, és el o fas un viatge molt curt. Jo, per exemple, quan els dies que vaig a donar classe, m'emporto l'iPad, perquè puc fer correu, tinc el teclat i tinc d'això, però no necessito una màquina de treballar forta. I
jo quan estic fent streaming amb OBS, a l'iPad, que el tinc pantalla connectada, diguéssim, a tot el
segona
rotllo.
Pantalla.
Sí, la tinc de pantalla de control. Em va molt bé amb aquest
cas. Exacte, pantalla de control, per a lògic, coses d'aquestes, piano en pantalla, coses d'aquest estil.
Molt bé, senyors, doncs portem una hora de programa.
Portem una hora de programa, o sigui, hem fet la feina.
Hem fet la feina.
Els mecenes no es poden queixar. Nosaltres podem anar a complir les nostres famílies i a fer les coses que tenim que fer, perquè tenim una vida cada dia més ocupada. No, és que hauríem de ser més incompetents perquè ens demanarien menys. Ningú ens voldria fer perquè fotéssim res i podríem dedicar-los a les coses. Hauríem de ser més matossers.
Sí, i...
som tontos.
Tinc ganes de fer un especial per parlar de podcasting, que serà uns minuts mosseguis, clarament, no serà un programa setmanal. I no...
Escolta, i si convidem alguns podcasters catalans? Nosaltres ens van convidar aquell podcast que vam anar, que hi havia gent d'allà, que ens deia, hòstia, sou els abuelos, els putos amos i tal, els referents. Convidem algun podcaster en català i que vinguin.
Tinc una cosa en la recàmera que si cau ja us ho diré. De moment no dic res. No vull...
Tampoc m'expliquis tot el que tens a la recàmera, perquè
que no tinc temps. El problema que tinc és que
haurem de posar un explícit si parlem de...
No tinc temps de gestionar-ho, però bueno.
No tens temps de gestionar-ho i de treure el que tens a la recàmera. Hòstia, és que acabarem fotent un explícit aquí i d'això. Escolta, busca algú que t'ho gestioni i així ja... necessitem suport i mecenes, eh? Escolta, m'ho seguis.
Fins la setmana que ve.
Sí, és molt, 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 molt probable que jo tingui un M3 d'aquests Max.
Podràs fer una review.
Però no el de 128 gigas, no el de 128 gigas, perquè no hi ha pressupost humà que aguanti aquestes
jo,
coses.
Jo, l'única cosa per la creació... Sí, m'alegro per tu i per moltes coses que podràs fer, però hi ha una cosa que si tens un MacBook M3, saps per què vull que el tinguis, tio?
Per què?
Perquè ens en fotem una miqueta més del senyor R, tio.
És una broma privada, no es pot explicar, però hi ha una broma privada
que ens en fotem. Sí, algun dia...
I és molt privat.
Fins que no vingui el senyor R aquí, no el podrem...
No, tampoc es pot explicar en públic, és privat, però és una conya amb el senyor R. Aquí li enviem una abraçada més forta a tots dos senyors R.
Sí, que l'altra vegada, pobre, el Rai, que estava en una reunió, al final no va poder entrar i em va saber greu perquè havia un tema que volien tractar i ella hauria sigut ideal de poder-ho comentar. Abans de tancar, recordeu-vos, he dit una opinió sobre el tema de la radioficció del grup tal. Deixeu la vostra opinió, si us plau, que us ho agrairé.
Ei, escolta, és el teu gat, te'l folles com vulguis, tu.
Però m'agrada escoltar l'opinió dels...
Clar que sí, clients, clar que sí. Els mosseguis que opinin, però si els que diu radioficció voleu anar-vos en un canal a part...
gràcies, Dani,
us estimem igualment.
Catafal, i gràcies a tots aquells que ens heu seguit amb l'emissió en directe, que cada dia cau un mes i aquí acabarem.
Clar que sí, a més a més avui amb un horari estrany.
Sí. Vinga,
aquest horari funcionaria, Tomàs, aquest horari funciona. Aquest horari funciona,
sí,
o sigui
però
que...
jo estic amb les piles a punt d'acabar-se. Necessito enxufar-me allà, tio.
Ja potser seria mossegar la poma.
A l'estiu no costaria tant, però ara a l'hivern...
És que és de nit, tio, sí. És que és de nit. A mi, estem fent mossegar la poma de nit i no és normal, eh?
No, el meu metabolisme diu ja sopa i a dormir.
Sí, sí, jo també sóc d'anar a dormir com les
Daniel, gallines, bona nit, ja, maco, ja. Gràcies per saludar fins a l'últim moment. Vinga,
adéu,
ens
Tomàs.
Veiem. Adéu.